El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i ara volem parlar, abans de res, d'un tema que ha sigut protagonista aquesta setmana al llarg de la programació: les zones de baixes emissions i les multes. Estigueu ben atents. El mes de novembre passat, el Tribunal Suprem, amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van tombar de manera definitiva l'ordenança inicial encarregada de la regulació de les restriccions circulatòries a les zones de baixes emissions. El març de l'any passat, el Tribunal Català va anul·lar aquesta normativa en assegurar que aquesta va ser aprovada amb deficiències. I entre els retrets judicials de les limitacions, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va destacar en l'àmbit geogràfic en què s'aplicaven, en què era excessiu, així com que el criteri per seleccionar quins vehicles estaven afectats era massa sever. Davant d'aquesta situació, el govern municipal va suavitzar les restriccions mitjançant l'aprovació d'una nova ordenança al ple ordinari del mes de gener passat, una normativa que avui en dia encara continua vigent. I encara que la recent sentència del Suprem no implica que tots els conductors sancionats fins avui puguin reclamar el reemborsament de les multes, molts sí que es poden beneficiar d'aquesta reparació obligada per la justícia a què el consistori barceloní haurà de respondre. Entre els col·lectius n'hi ha que sumen anys d'oposició a aquestes limitacions, organitzant manifestacions i altres actes a la capital catalana. Avui, per això, ens volem preguntar com es poden reclamar, com es pot reclamar l'import de les multes en les zones de baixes emissions després de les sentències judicials i del Tribunal Suprem. En parlem amb el secretari general de l'Associació General d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya, el senyor Carlos Folqui. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se puede reclamar de algún modo este importe de las multas?
Bueno, evidentemente dependerá del estado de la tramitación del expediente, pero en cualquier caso, cualquier multa que se haya pagado o que esté pendiente de pago relativa a la zona de bajas emisiones de Barcelona y que se impuso a razón de la primera ordenanza de zona de bajas emisiones es nula de pleno derecho y existen distintas vías y distintos procedimientos para reclamar. La buena noticia es que el ayuntamiento, consciente de esta situación, ya ha acordado que parte de esas multas, en torno a unos 140.000, se proceda a su devolución. Estamos hablando del 42% de las multas que se pusieron en el 21, 22 y 23, multas que son nulas al ser nula la normativa que las motivaba y que, bueno, es una buena noticia. Ahora hay que seguir luchando por el resto de afectados, que pues cada uno tiene que iniciar un procedimiento independiente o agruparse y hacer una reclamación colectiva.
Porque en estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Quién puede recuperar, por ejemplo, este dinero de las multas de la zona de bajas emisiones en Barcelona?
Cualquier persona que fuera objeto de una multa en virtud de la primera ordenanza de la zona de bajas emisiones puede reclamar aquellos importes que fueran objeto de sanción por parte de la Administración. Hay que tener en cuenta que en virtud de una sentencia del 2 de noviembre del 2023, esa ordenanza se decretó nula. Con posterioridad, el Ayuntamiento hizo una segunda ordenanza. No estarían incluidos dentro de los posibles o susceptibles reclamantes los que hayan sido multados con la segunda ordenanza, pero todos aquellos que fueran multados con la primera ordenanza en el 2021, 2022 y 2023... pues pueden hacer la oportuna reclamación al Ayuntamiento de Barcelona.
¿Y cómo se vive dentro del sector la situación actual?
Bueno, con cierta preocupación, puesto que somos conocedores que por parte de la Generalitat de Cataluña se está trabajando en una normativa a nivel autonómico para regular las zonas de bajas emisiones en los principales municipios de Cataluña, y entendemos que cualquier restricción a la circulación, a la libre circulación del transporte de mercancías por carretera, que es un sector absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, del petróleo, por desgracia, pues será un atentado contra nuestro trabajo y contra el medio para ganarnos la vida. En su día ya recurrimos a la zona de las emisiones de Barcelona, puesto que la ordenanza era claramente contraria a derecho, y no descartamos más adelante, pues según cómo siga el desarrollo normativo, pues entablar las acciones legales que fueran necesarias justamente para defender los derechos de los transportistas.
La ordenanza actual está judicializada, ¿verdad?
Bueno, la actual ordenanza está judicializada por algunas asociaciones, pero no por parte del sector del transporte de mercancías por carretera.
De acuerdo.
A razón de las acciones legales que emprendimos en su día con la primera ordenanza y de la sentencia, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ya se anulaba dicha ordenanza en el 2022, se iniciaron las negociaciones entre ayuntamiento y asociaciones representativas del sector justamente para buscar una normativa que fuera flexible con el sector del transporte de mercancías y recogiera un poquito las reivindicaciones y necesidades del sector. Finalmente se llegó a un acuerdo y se consiguió una ordenanza, una normativa que era flexible en relación a todos aquellos vehículos que no tenían etiqueta medioambiental y que daba algunas soluciones, pues para sobre todo aquellos que estaban próximos a la jubilación o tenían vehículos con características especiales. Siempre pedimos a las administraciones diálogo y comprensión a las necesidades del sector, y cuando se produce ese diálogo, pues normalmente da resultados. Actualmente la Generalitat está trabajando en una normativa a nivel autonómico donde no se está produciendo ese necesario y debido diálogo entre administración y representantes del sector, y pues lamentablemente continuar esto así, al final pues tendremos que adoptar las medidas que adoptamos en su día contra el Ayuntamiento de Barcelona y iniciaríamos acciones legales contra cualquier normativa que limite o restrinja la libre circulación de bienes y mercancías.
Porque a partir de ahora, ¿cuál es la visión que tenéis de lo que va a pasar de ahora en adelante?
A ver, nosotros como sector que somos conscientes que generamos pues externalidades, pues lógicamente son vehículos pesados, son vehículos a cierto punto molestos, son vehículos que generan cierta contaminación, somos muy conscientes de que el sector debe iniciar un proceso de transformación que ya se ha iniciado desde hace años, y justamente lo que estamos haciendo es pues intentar adaptar las flotas a las nuevas realidades medioambientales, y todo el conjunto del sector está de acuerdo en que queremos ser parte activa contra la lucha del cambio climático. Lo que sí que tenemos que exigir y pedir a las administraciones, y en concreto actualmente a la Generalitat de Cataluña, es la importancia y la necesidad del diálogo, puesto que el sector del transporte de mercancías por carretera no tiene las posibilidades que tiene el sector privado de la automoción con los vehículos eléctricos. En el transporte de mercancías, los únicos vehículos eléctricos que existen son para pequeñas furgonetas con un coste elevadísimo. Y entendemos que la administración, si quiere que exista ese proceso de transformación que es tan necesario, tiene que estar al lado del transportista y entender sus necesidades y sobre todo entender la limitación de recursos que tenemos. Lamentablemente en vehículos pesados no existen vehículos eléctricos y tampoco existen puntos para recarga para esos vehículos eléctricos, con lo cual es toda una cadena. La intención de la administración es regular, es restringir la circulación de vehículos sin etiqueta o con etiqueta amarilla. Bueno, el sector del transporte de mercancías por carretera es un sector esencial y muy dependiente de los combustibles fósiles, y lo que pediremos a la administración pues será un trato diferenciado y un trato atendiendo a nuestra realidad.
Pues Carlos Folchi, secretario general de la Asociación General de Autónomos y Pymes Transportistas de Cataluña, muchísimas gracias por hablar con nosotros y transmitirnos vuestra opinión y vuestra posición al respecto. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer, y agradecer siempre el interés que mostréis por el sector del transporte de mercancías por carretera.
Gracias. Gracias. I atenció amb el que expliquem ara, perquè l'Hospital del Futur diuen que serà sense pacients. Atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. Així ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada i alimentada per la intel·ligència artificial. Amb nosaltres tenim avui, perquè ens parli sobre aquest tema, el Juli Climent, que és director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Aixo. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en aquest cas podem dir que la tecnologia tindrà un paper clau, no?, en el disseny dels hospitals del futur.
Sí, tant. Al final no se podrà concebir l'atenció sanitària sense tecnologia, perquè al cap i a la fi el que fa és potenciar molt més la capacitat professional que ja tenen tots els actors del sector sanitari.
Mm-hmm. Clar, en quin moment ens entra al cap, no?, o com podem pensar i preveure de que l'hospital del futur serà sense pacients? Com pot ser això possible?
Bueno, a veure, normalment quan es diu sense pacients és més a l'hospital del futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important, no? Al final el que estem parlant quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients és que tindrem una sèrie de tecnologies com l'Internet of Things, que són els devices que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment. Doncs hi haurà algunes aplicacions que el que faran serà enviar dades a algunes plataformes que, de manera personalitzada, analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors, el que passarà serà que, en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera. Això que significa que la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers, doncs no serà tan greu i normalment doncs no caldrà una hospitalització tan severa com podria ser a dia d'avui.
Mm-hmm. Clar, això imagino que avançarà fins a tal punt que evitarà també les saturacions als hospitals, als centres de salut, que és una cosa que en aquests moments encara patim moltíssim, no?
Exacte. Això serà, diguem, del més rellevant, perquè, d'una banda, el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, a lo millor nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten de la mateixa manera en un home que en una dona, no? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives que significaran doncs, que un pacient no arribarà, el que comentava abans, no? aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
Mm-hmm. Clar, vosaltres mateixos dieu que en lloc del pacient anar a l'hospital, serà l'hospital el que arribi fins al pacient, no? Sí que és cert que la transformació digital en la indústria sanitària és imparable. Cada cop estem veient més avenços, no? Més coses a favor, no? Per tal de, a poc a poc, anar curant malalties. Però és cert que això també pot crear una mica d'inseguretat. Pot ser que, per exemple, hi hagi més errors a l'hora de saber si un pacient realment està bé o no?
Doncs, home, sí que és veritat que pot causar inseguretat en determinades persones perquè no és tan directe ni tan material com tindre una persona davant, i això és evident, i s'ha d'entendre totes aquestes inquietuds i preocupacions que puguen haver-hi. I respecte al tema de si encerta menys o si encerta més, cal tindre en consideració que normalment quan s'entrenen aquests sistemes, no?, és de la mateixa manera que quan s'estudia un fàrmac o quan es fa un estudi. Normalment hi ha doncs, uns falsos positius i uns falsos negatius. No? Llavors, uh-huh, és millor, o sigui, quan se dissenya una eina d'aquestes, doncs, a lo millor, donar-li un insult a un pacient i dir-li tens alguna cosa i després fer un altre test per a verificar i que no la tinga, que no que se te passi per alt.
Exacte.
Això seria una cosa més greu. Dir-li no et passa res, vés-te'n a casa i després sí que té alguna patologia. Normalment, quan s'entrenen aquests algoritmes, s'intenta que l'error primordial siga el fals positiu. Val? En cas de que la màquina sigui una miqueta més conservadora del que a lo millor hauria de ser. Llavors, això significarà que donarà a lo millor alguna determinada alerta que, bueno, que en realitat el pacient està bé, no? Pues aquí l'error que tindrem normalment anirà més per aquest estil, que intentarem solucionar, evidentment, sempre és una cosa que a un professional de la salut no li agrada tindre alertes falses, això és evident. Però mm-hmm, en la mesura del possible, sempre quan hi hagi un error, normalment serà no tant que ens ha passat desapercebut una patologia, sinó que potser han sigut massa curosos i han dit, ves al metge, i potser doncs, una persona estava sana, i no calia en aquell moment.
I també, pensant en el fet del món laboral en si, no? Des del punt de vista laboral, clar, l'hospital no podrà tenir només metges, no? Sinó que també haurà de tenir gent especialitzada, professionals, en aquest cas, en l'àmbit de la intel·ligència artificial, en l'àmbit digital, tecnològic, és així, no?
Correcte. Al final, hem de tenir en consideració, ara estem en el que s'anomena la quarta revolució industrial, val? I en cada revolució industrial sempre hi ha hagut unes tecnologies i unes matèries primes que són les que han fet, bueno, doncs avançar, canviar de paradigma. I ara, que ningú s'equivoqui, són les dades. Ara és la gran quantitat de dades que tenim i la capacitat d'anàlisi d'elles el que farà que, bueno, apareguin cada vegada productes millors, incloent també el mercat de la salut, i això significarà que cada vegada cal gent més especialitzada en anàlisi de dades, cada gent que sàpiga de, això, totes les tecnologies que acompanyen a la dada, des de portar-la del pacient a l'hospital fins a analitzar-la i fer un bon ús d'ella.
Clar, moltes vegades parlem, en aquest cas, de la gent gran, no? Que té moltes més dificultats que no pas la població més jove a l'hora de fer algun tràmit digital, per telèfon, amb l'ordinador. I amb aquesta teleassistència o telemedicina, no? com dieu, també pot sorgir aquest problema, no? Es farà, per exemple, per la gent gran alguna atenció especialitzada? Se'ls facilitarà d'alguna manera el procés?
Clar, correcte, sí. Al final ens trobem en la paradoxa de que la gent que més atenció necessita i que millor li vindrien aquestes eines són la gent que està més desconnectada, diguem, d'alguna manera, del món digital. Uh-huh. Perquè allà a la fi les persones grans són les majors usuàries del sistema de salut. Però sí que és cert que se fan esforços a nivell de... El primer de tots és a nivell cultural. És pues, una miqueta ensenyar i també de cara a quan nosaltres estem dissenyant una eina i fent una eina i desenvolupant-la, pensant en aquest tipus de gent que no té tanta facilitat per utilitzar-les. Llavors, no hem d'excloure a ningú. Això és el que s'anomena la bretxa digital aquesta, no?
Exacte.
Hem d'intentar incloure a tothom dins de totes aquestes tecnologies perquè al cap i a la fi el que faran serà una millora de vida fonamental per a ells. De totes formes, nosaltres també sabem, els que estem dins del sector, que això no és una carrera de velocitat, sinó de fons. Llavors, estarem intentant posar totes les pedres necessàries en el camí perquè ningú es vegi exclòs i que cada vegada més gent pugui confiar en aquestes eines digitals i estar segura amb les seves dades.
Doncs, Juli Climent, director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Això, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com serà aquest hospital del futur sense pacients, no? Que ja de per si crida l'atenció. El futur està més a prop que mai, cada dia ens adonem d'això amb totes les coses que van sortint. Així que moltíssimes gràcies i tant de bo sigui cap a algo millor, cap a bé. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i el nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. Uh-huh. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
Mm-hmm. En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i aquí a la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Mm-hmm. Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat.
Mm-hmm.
Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que pot un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Mm-hmm. Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, eh? Mm-hmm. O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els hi pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etcètera, etcètera, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè només un 15% de les persones autistes viuen una vida independent. A Catalunya, una de cada 81 persones té autisme i la majoria dels adults, un 85%, no poden emancipar-se. A més, un 90% de les persones amb autisme estan a l'atur i això suposa un fre per la seva autonomia. En parlem sobre el tema amb la Maria Portella, que és doctora en neurociències i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de l'autisme, i és que, a més, també ets mare d'un fill autista, no?
Exacte. Tinc un fill de 16 anys actualment i el van diagnosticar quan tenia 7 anys, sí.
Clar, vosaltres, tant les famílies com des de les institucions, demaneu més suport per poder tenir una vida independent, no?
Sí, sobretot el que demanen les famílies, generalment, a través de moltes associacions que fan una gran feina aquí a Catalunya, és que es reconegui aquesta condició, que es visibilitzi, i a partir d'aquí, doncs, fer reivindicacions perquè es té aquesta imatge de que l'autisme es cura als 18 anys, no?, perquè moltes persones amb un diagnòstic de quan eren petits ja no tornen a rebre atenció per el seu diagnòstic quan arriben a l'adultesa, i això fa que estiguin invisibilitzats i que, com tu molt bé deies, doncs els sigui pràcticament impossible comptar amb ajuts, comptar amb suports que els permetin poder adaptar-se en aquest entorn que és tan hostil per ells.
Clar, una de les coses que ara doncs, comentaves, no?, també, és el fet de que quan es troben en l'edat infantil, no?, abans dels 18 anys, sembla ser que estan més protegits, no?, que no pas després, un cop són adults. Això és cert,
exacte,
no? Se senten desprotegits, en certa manera.
Sí, sí. De fet, tenim dades d'això, fins i tot, que remarquen això, no? És a dir, podem arribar a tenir uns percentatges de diagnòstic quan tenim de 0 de 2 anys, diguéssim, això, 14, 15 anys, que després van disminuint, sobretot també amb la segona adolescència, perquè ja no es fan diagnòstics, però és que es perden aquest diagnòstic, és a dir, no es fa la derivació. I quan arribem a l'adultesa és que pràcticament desapareixen. I un percentatge baixíssim el que acabem trobant a les administracions públiques d'autisme.
A més, també una cosa que són fets, no?, és que les feines són limitades i no es garanteix que es puguin fer amb les condicions que necessiten. Sí que és cert, doncs, que els hi donen aquesta feina, però alhora no els tracten, no, potser, o amb les necessitats realment que necessiten i que són bàsiques per tots ells, no?
Exacte. Quin és el gran handicap? Que no es comprèn l'autisme. L'autisme fins ara es pensava que eren persones que estaven tancades en si mateixes, que no miraven els ulls, que no tenien interès en les relacions socials. I el que sabem ara, i la neurociència això ens hi ha ajudat moltíssim, és entendre que és realment un espectre, que no hi ha dues persones autistes igual, però sí que tenen una sèrie de coses comunes, que és aquestes dificultats per adaptar-se a l'entorn perquè el perceben de manera diferent. Clar, a l'hora de pensar feines per a aquestes persones, doncs s'ha d'adaptar una mica l'entorn laboral. Això hi ha molt poques empreses que ho facin, no perquè no vulguin fer-ho, potser, però sobretot és perquè ho desconeixen. Quines són aquests entorns més favorables per l'autisme? Doncs que no hi hagués canvis de rutina, que tot estigués molt ben anticipat, que no, realment no hi hagi dobles sentits a la feina, que puguin tenir moments per descongestionar aquesta sobreestimulació que tenen les persones autistes, no? Perquè tenen un cervell que els funciona com de manera massa hiperactivada constantment, no? Esclar, això no passa. Hi ha molt poques empreses que tenen això en compte i quan ells accedeixen a alguna feina, doncs tot sovint no l'aguanten, tot sovint se'ls fa fora, tot sovint perden aquella oportunitat que havien tingut durant el moment que l'havien trobat aquella feina.
I com a doctora en neurociències, doncs també li hem de preguntar, perquè ara comentava el fet de que doncs, no hi ha dues persones autistes iguals, que una gran part de culpa és del desconeixement, perquè com funciona realment el cervell d'una persona autista? Què és el que hem d'entendre i què és el que potser desconeix la societat en aquest cas?
Mira, per dir-ho així de manera fàcil i entenedora, ens hem d'imaginar que les persones neurotípiques, no, la majoria de les persones, quan se desenvolupa el cervell, sí que hi ha un sobrecreixement quan som molt petits, quan estem aprenent totes les coses, el llenguatge, les normes socials, la convivència, i després, amb els anys, aquest cervell es va especialitzant i es van eliminant tot de connexions que ja no són necessàries i que teníem quan érem petits, no? Aleshores, clar, tenim uns cervells, quan ens fem joves o quan ens fem adults, que són molt especialitzats i molt automàtics, i per això podem fer moltes coses sense prestar-hi massa atenció. En el cas de l'autisme, amb molts processos que es donen en el neurodesenvolupament, el que veiem és que aquesta poda neuronal, que se'n diu, no, aquesta, treure aquestes connexions que no són necessàries, no és tan efectiva com en els cervells dels neurotípics, i els acaba donant un cervell que està molt més ramificat i molt poc especialitzat. És a dir, costa molt que acabin tenint conductes que siguin purament automàtiques com la majoria de les persones neurotípiques, no? Mm-hmm. Què els fa això? Doncs que estan processant una quantitat d'informació simultàniament sempre. Això esgota, això desregula emocionalment, això acaba fent que tinguis irritabilitat, això acaba fent que tinguis tot aquest espectre ampli que fa que doncs, les persones autistes doncs, perceben la realitat de manera diferent i, a més, s'adapten de manera molt diferent en aquesta realitat, que tot sovint no s'hi adapten perquè no estan, el seu cervell no està fet per funcionar en aquesta societat o en aquest sistema de vida que està dissenyat per cervells neurotípics. No? Mm-hmm. Una miqueta el resum seria un cervell molt, molt ramificat i que no que s'acaba d'especialitzar en els processos del neurodesenvolupament necessari, no? Com la poda, la creació de sinàpsis, etcètera, perquè se'ls desenvolupa d'una altra manera, yeah, amb una gran càrrega genètica i que fa que tinguin això, doncs, aquest processament, hiperprocessament de totes les, en tots els sentits, és a dir, la vista, el gust, el tacte, que això forma part de totes les característiques que formen part de l'autisme, no? Hipersensibilitat, dificultats amb les digestions, sobrecàrrega estimular, etc. No? Uh-huh. I en aquest sentit, això, per dir-ho així ràpid, podria explicar d'aquesta manera.
I està clar, doncs, que tampoc afecta a tots per igual, no? A totes les persones autistes. No. De la mateixa manera, què és el que podem fer nosaltres, no? Els neurotípics, com bé anomenes, per ajudar-los, per tal de que estiguin inclosos a la societat de la millor manera possible?
És una pregunta molt bonica, això que acabes de fer ara. Doncs mira, sobretot voler conèixer la diferència. A mi m'agrada molt aquesta frase de dir conèixer ens fa lliures, no? Però conèixer la diferència jo crec que ens fa millors persones. Mm-hmm. La primera cosa que podem fer com a societat és acceptar que no som tots neurotípics, que tenim una diversitat de persones que mereixen el nostre respecte, no? Que no pel fet d'estar la majoria haguem de voler que totes les persones actuïn o es comportin de la mateixa manera, no? Això per un costat. I després, quan sabem que una persona té el diagnòstic, mai fer-ho servir com un insult. És a dir, ser autista és una manera de ser, quasi, és un desenvolupament diferencial d'aquest sistema nerviós que és el que ens permet conviure, i mai no ho podem fer servir com un insult. Mm-hmm. En aquest sentit, també, una altra cosa que podem fer com a societat és donar espai a aquestes persones, no? És a dir, no deixar-les excloses, perquè si tenen un bon suport, si tenen un respecte, si noten que són respectats, doncs són persones que amb unes característiques molt diferents, potser la majoria, doncs tenen potencialitats que es poden afavorir, que poden ajudar en aquesta societat. De fet, hi ha alguns autistes que parlen de que l'autisme no ha desaparegut amb l'evolució de l'espècie, perquè realment alguna cosa aporta l'autisme a la societat, no? Això és un pensament una mica més romàntic, però sí que m'agrada pensar que com a societat conèixer la diferència, acceptar-la i incorporar-la en la nostra manera de viure, doncs pot ser una cosa positiva. I això només es fa coneixent l'autisme i fent programes com el vostre, de donar-ho a conèixer i parlar-ne perquè la gent en sigui conscient.
I suposo també, Maria, que el fet de tenir un fill autista deu haver influït significativament, no?, també en la teva professió, no?, com a doctora, com a investigadora. No sé si va arribar abans una cosa que l'altra, però es van unir totes dues, no?
Sí, mira, jo fa molts anys que soc investigadora científica i sempre m'havia dedicat a la salut mental, sobretot a la depressió, i per tant el diagnòstic del meu fill va ser posterior. I com m'ha ajudat? Doncs adonar-me de que no en tenia ni idea d'autisme, tot i ser del RAM, diguéssim, no? Tot i ser de professió psicòloga, neuropsicòloga, en salut mental, també tenia aquesta idea antiquada, si m'ho permet, de l'autisme, no? Mm-hmm. I em va costar molt entendre que el meu fill era autista. En aquest sentit, i ara sense voler fer propaganda, per aquest motiu vaig escriure un llibre, no? Perquè vaig dir, si jo, que tenia accés al coneixement, m'ha vingut tant de nou, tenia tan poca idea, com què deuen passar amb les persones que són d'altres professions, que no tenen contacte amb la salut mental ni res, doncs és un daltabaix, eh? Perquè falta aquest coneixement a la societat.
Clar. I sobre...
m'ha ajudat a poder entendre millor i a poder fer aquesta divulgació científica, no? És a dir, potser tinc un coneixement que em permet entendre els resultats dels estudis científics i aterrar-ho a persones que no tenen potser aquest coneixement, no? I en aquest sentit, doncs, estic molt agraïda a les associacions i als centres de salut mental de joves i adolescents, i això que em conviden tot sovint per anar a explicar com és aquest servei autista.
Uh-huh. Entendre a les persones autistes i sobretot també de manera individualitzada a cadascun d'ells, perquè són tots diferents, no? Com explicaves, saber com és exactament cada persona que pateix aquest espectre autista. Maria Portella, doctora en neurociències i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer parlar sobre aquest tema des d'una perspectiva tan personal també que vius, imagino, en el dia a dia. Així que gràcies per parlar-nos des de totes dues bandes i donar-nos aquesta visió sobre l'autista i l'ajuda també, sobretot, que necessiten aquestes persones. Gràcies.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
I de seguida parlem de l'educació física i de l'educació financera, dos temes molt diferents però igual d'interessants.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este domingo en COPE, el partido que para el mundo. El clásico.
Comienza el partido.
Vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La meva assignatura preferida quan anava a l'escola era Educació Física i aquesta setmana ha sigut el seu dia. Aquesta setmana ha sigut el dia de l'educació física al carrer i a tot Catalunya aquesta iniciativa aplega més de 62.000 alumnes i participen més de 320 centres. Sobre el tema li volem preguntar a l'Alexia Pérez, que és gerent del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Alexia, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, l'acte en si té lloc a Manresa, perquè Manresa és aquest 2024 la ciutat europea de l'esport, però realment se celebra a tot Catalunya, no?
Correcte, sí, sí, sí. El que passa és que justament utilitzem la ciutat europea de l'esport de cada any per fer l'acte central, on fem una petita roda de premsa i convidem a les institucions. Però sí, sí, és de tot Catalunya i de la resta d'Espanya també.
Uh-huh. I per què se celebra el Dia de l'Educació Física al carrer?
Bueno, un dels principals motius va ser un col·lega asturià que ho va començar a posar en pràctica. També per trencar amb la idea anacrònica d'aquesta educació física que potser algú encara té en els seus pensaments molt paramilitar i d'una altra era, anem a dir, no? I aleshores aquest company va decidir sortir al carrer per ensenyar que l'educació física avui és moderna, atractiva, inclusiva i que res té a veure amb aquells temps passats. I allò ha anat fent taca d'oli, convertint-se en un acte, ja et dic, estatal, en el que el Col·legi Català també ha liderat i que vull dir que estem en el rànquing de tots els col·legis autonòmics.
Mm-hmm. Normalment, quan parlem d'educació física, o ens centrem, no?, doncs, en l'assignatura que es fa a l'escola, no?, d'educació física, però poques vegades, no?, es fa al carrer. Per què treure-ho al carrer? És com fer esport al carrer? Potser no es fa massa, no?, a Espanya o a Catalunya concretament.
No, el motiu de fer-ho al carrer és justament per sortir de l'escola, del centre educatiu, i que tothom pugui veure què estan fent els alumnes en les seves sessions d'educació física. Vale? Més enllà del centre educatiu, sí que hi ha molts centres que fan altres activitats en horari lectiu dins l'assignatura d'educació física, fan alguna cursa d'orientació o fan alguna excursió a la muntanya o de més. Però l'objectiu del DEF, del Dia d'Educació Física al carrer, és ensenyar una educació física moderna i atractiva i, ja et dic, res a veure amb amb el que hi havia en èpoques passades. Mm-hmm. Vull dir, aquest és el principal objectiu i evidentment aquest dia, doncs, com tenim ara aquestes xarxes socials tan potents, doncs que soni educació física a totes les xarxes i que sigui el nostre dia, no?, per reivindicar una educació física de qualitat i, evidentment, amb més pes en l'horari lectiu.
Mm-hmm. De fet, el lema d'aquest any és més educació física, més salut mental. Al final, la paraula mateixa ho diu, no?, i educació física van de la mà, no?
Correcte. Cada any el DEF agafa un lema, aquest any ha sigut salut mental, que està en les agendes de tots. Doncs, com tu bé dius, educació física té com a primer terme educació física del cos, un cos que ens donen per tota la vida i que hem de mimar i que hem de cuidar. I la millor assignatura per educar en el cos i en la vida és l'educació física. I, a més, una educació física que està en l'escola on hi ha tothom. Tots els nois i noies i nens i nenes, tots els nostres alumnes estan a l'escola i és allà on els hem d'ensenyar aquests hàbits saludables per tota la vida.
Exacte. Aquest any, 62.000 alumnes, més de 62.000 alumnes, més de 320 centres. Estem davant d'un rècord de participació? S'ha animat molta més gent i ha participat també moltes més escoles?
Sí. Estem molt, molt contents. Doncs, encara tenim el sostre, està molt lluny, de que sigui el dia de l'educació física a tots els centres educatius. Però ja estem veient que és un acte que tots els centres educatius ja han posat a les seves agendes. És un acte molt senzill, molt vistós, molt simpàtic i quan les coses són fàcils surten soles, no? I ja et dic, estem molt contents, hem superat gairebé ja 63.000 perquè a última hora ens han acabat entrant alguns més i ja veiem que aquest és un acte que ja està a les agendes de tots els centres educatius, tant primària com secundària, tant escola pública com escola privada. Vull dir que seguirem treballant per encara fer-ho més gran.
Clar, parlem de, sobretot, centres educatius. Bàsicament són aquestes edats, no?, de preadolescència, adolescència, els que hi participen, però també hi ha centres, per exemple, de gent més gran que participen aquest dia tan especial?
No, és el dia de l'educació física al carrer, és educació física, primària, secundària.
Va, d'acord.
Sí que tenim algun centre especial, però...
Se centra més en els joves i adolescents, en aquest cas.
Primària, que és...
Primària més petits,
12, sí.
Sí,
a parts iguals, més o menys, a parts mm-hmm. iguals. Ara no tinc aquí la xifra, te la puc passar, però a parts iguals. Però vaja, que és educació física...
Està enfocat a les
lectiu.
Escoles...
Educació exacte. Obligatòria.
Exacte.
Correcte.
Es celebra un dia a l'any, no?, si no m'equivoco, el dia de l'educació física al carrer.
Correcte.
I suposo que més aviat en aquestes dates, perquè comença ja a fer calor, no?, i poden sortir a fer aquest esport al carrer, oi?
Sí, la data sí que es marca a nivell estatal, per això, la repercussió que després tots puguem fer a l'hora... I es busca una data on també vagi bé a nivell d'avaluacions, de calendari escolar, i sembla que sobre el mes d'abril, maig, doncs és la millor data, i a més fa molt bon temps.
Clar.
I va perfecte. Mm-hmm. És qüestió de posar-ho fàcil.
Exacte. Doncs Alexia Pérez, gerent del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fomentar aquesta educació física que, doncs, contra més educació física, més salut mental, no?, perquè el que repercuteix al cos acaba també repercutint a la ment. I educar des de ben petits aquests nens i nenes en aquest àmbit saludable és meravellós. Així que el dia de l'educació física al carrer, molt important. Gràcies, Alexia, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i per donar-nos ressò. Moltes gràcies. Fins l'any que ve.
I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia i, a més, és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important i lamentablement l'educació financera doncs no en rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans en aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no?, agafi consciència doncs, de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, Els diners, doncs, són finits i, per tant, aquesta paga doncs, l'ha de repartir i ha de pensar doncs, quina és la millor forma doncs, de gastar-la o potser, doncs, si aquell mes doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis potser fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més doncs d'aquí un temps o simplement doncs per estalviar doncs per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no?, moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no a vegades li donem als diners una importància o no sé, un valor que no els nens no han de parlar de diners i això, jo crec que s'ha d'agafar de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no?, pues entendre doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no?, pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat i en tot cas jo diria que a partir dels 12 anys sí que és perquè molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i aquesta sèrie de valors sobre la despesa, una despesa racional, sobre el valor de l'estalvi, etcètera.
Uh-huh. I clar, parlàvem ara de, has dit, segons la proporció dels diners. Més o menys quants diners s'hauria de donar, depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, algun alguna petita joguina, algun llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs bé, doncs aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs potser doncs, un 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrant, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs bueno, 50, ja doncs 100 fins a 100 euros al mes, doncs per poder gastar doncs en aquelles activitats doncs de lleure, de cultura i de despesa doncs que li vinguin de gust o que ell doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Mm-hmm, clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí, clar,
pugui fer, del que no.
De les possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no...
No és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
Mm-hmm. El que sí que els experts expliquen, no?, i aconsellen és que la comunicació en aquest cas és clau, no?, que abans d'instaurar aquesta paga doncs es recomana fer una reunió familiar, no?, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no?, que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudi del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no?, per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, de la mateixa manera doncs, que a vegades podem donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir dono una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar doncs, per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà doncs, per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs, que hi ha diners que s'estalvien, doncs perquè doncs pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? L'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Mm-hmm, exacte. Exacte. Clar, parlem d'aquest cas, no? De paga sí, paga no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no?, entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I per tant, aquesta reflexió és doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera, doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'aleshores, doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen, doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem, doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no? No hem de lligar diners a activitats, doncs, que no convenen o un sistema, doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar, doncs, a fer-ho servir.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid, i malgrat... Sobretot si són ingressos que han vingut... a vegades... si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, de vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta, doncs, més, que es valoren menys, doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no?, o un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però, bueno, és un aprenentatge que també, doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat, doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies, doncs ja no ho fa servir o no era tan important com et pensaves, no? Uh-huh. Per tant, forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves, doncs, que també reflexionessin que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, que és diversió, però que també, doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove ha d'aprendre aquests diners, en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir, abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver, primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer, doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un daltabaix econòmic i financer. Per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos que puguem tenir, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No? Uh-huh. Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? O sigui, calculem quant gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin ha de ser aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre doncs, és tenir alguna persona que ens assessori financerament i que ens pugui ajudar aquestes inversions, que siguin inversions més o menys segures, inversions que puguin tenir una certa rendibilitat, i a partir d'aquí anar augmentant el nostre patrimoni a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills. Els fonaments són els que he dit, el control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, haver de suprimir. I a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic. No esperar a final de mes a que aviam què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I per tant estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit, que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera que no ens haguem de recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, ja el banc o qui sigui, ens ho desviem amb un altre compte.
Sí.
I després, hi ha altres coneixements de finances personals que són una miqueta... Ja cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però a partir d'aquí,
Tot es tracta de començar, exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés... La primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, ho podem dir, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, aquest ja és el principi, no? Per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem de Sant Jordi, que un any se celebra amb una polèmica al carrer. Haurà de ser de pagament, les paradetes. Parlem del tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan, y la vida sigue igual. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem de Sant Jordi i d'aquesta polèmica de que a partir d'ara, a partir d'aquest any, les paradetes s'hauran de pagar. I ara volem parlar de que aquest és el primer any que la Diada de Sant Jordi és de pagament a Barcelona per qui vulgui vendre al carrer. El mes de febrer, la Cambra del Llibre va anunciar que a partir d'ara posar una parada al centre de la ciutat tindrà un preu des de gairebé 97 euros fins als 387, depenent de l'espai que es vulgui ocupar, entre 6 i 24 metres. La majoria de llibreries i editorials, agremiades o no, se'n van assabentar a través de la premsa i des de llavors sembla sí que hi ha un cert malestar en el sector. Avui tenim amb nosaltres a una estudiant de publicitat que té una paradeta de Sant Jordi, la Mònica Prats, i a qui li volem preguntar doncs, com està vivint la situació actual. Mònica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, què et sembla aquesta nova mesura?
Doncs mira, jo personalment no la coneixia, la veritat, però sí que és veritat que canvia molt. Jo crec que, no sé, pot afectar moltíssim a la gent que doncs decideix fer parades de roses.
Mm-hmm. Clar, imagino, tu ets estudiant de publicitat, imagino que sí. Ho deus fer, o tenies potser el costum de cada any fer aquesta paradeta de Sant Jordi per guanyar uns diners, no?, addicionals.
Sí, bueno, jo l'any passat va ser el primer any que vaig fer amb dues amigues, perquè ens feia molta il·lusió. Jo aquest any és el segon any que ho fem, però sí, per guanyar diners, sobretot per l'Erasmus, ara que marxarem després, al setembre, i doncs per estalviar una mica.
Uh-huh. I si a sobre et fan pagar per posar la paradeta, potser no et surten a compte, no?
Bueno, és que, clar, jo ho faig a través d'una organització, que és la Rosa Sant Jordi, que és una organització que t'ho prepara tot.
Ah, llavors, d'acord,
tu,
clar.
El que tracta és que compres un pack de roses, diguéssim, o sigui, pots comprar-ne 150, 200, 250. Llavors, depenent del número de roses que compris, val més o menys diners. I aquesta organització és com que et gestiona a tu el tema de llicència. Jo, en el meu cas, no he hagut de pagar més.
Clar,
que l'any passat, entens?
Clar, exacte. Ha sigut l'organització, en aquest cas, la que s'ha encarregat.
Sí.
Clar, si fos un particular, doncs sí que ho hauria de pagar.
Clar.
Tu, per exemple...
Clar, jo crec que l'organització...
Sí, digue'm.
Què és això, que l'organització, jo crec que és... O sigui, estan ocupant aquesta part.
Clar.
Saps? Perquè jo no ho hem viscut aquest cosa, i a més m'ho haguessin dit, saps? Però no, nosaltres no ens ha afectat.
Mm-hmm. Tu, per exemple, creus que, tal com diuen, per exemple, llibreries i editorials, creus que és una privatització de la festa? Creus que en aquest cas doncs es posa una mica la taca a sobre de la Diada de Sant Jordi?
Bueno, en part sí i en part no, perquè sí que és veritat que pot treure el negoci de moltes llibreries que la gent vengui llibres, per exemple, però jo en el meu cas de nostra llicència no estem permesos per vendre llibres. Llavors, si tu, en el teu cas, volguessis vendre llibres, hauries de pagar un import més, saps? I això és veritat que hi ha molta gent que ven llibres de segona mà, de manera, sí o no, il·legal, no ho sé, perquè no ho conec, però sí que és veritat que si la gent, tothom ven llibres i la gent no va a les llibreries, doncs també s'agafen una part que la llibreria no ven al mateix nivell que vendria. Jo en part entenc aquesta mesura que han posat, igual que les flors, el que havia de fer, vull dir, treuen molt negoci les floristeries i jardineries de Barcelona, o de Catalunya.
I parlant ara precisament de la situació, no?, teva i de les teves amigues que comentaves, teniu l'objectiu d'anar-vos d'Erasmus, no?, precisament per això feu aquesta paradeta, però quants anys porteu fent això?
No, aquest és només el segon any que ho fem, però ens va agafar la idea perquè teníem uns amics que vam començar a fer fa 3 anys i és com que ens hem inspirat. Al principi és com que dubtàvem de dir realment és rentable o no, però al final, no sé, doncs vam dir, vinga, ho fem. I a mi per tot ho vam fer. Vam comprar més roses que aquest any hem comprat menys, però perquè, o sigui, l'any passat no les vam vendre totes. Però és una cosa també per la il·lusió, vull dir, si tu, o sigui, no és que surti i no et facis milionari, vull dir, nosaltres segurament aquest any guanyarem 150 per cap, en plan, superant el benefici, perquè el pack que hem comprat nosaltres són 200 euros, llavors nosaltres superarem aquests 200 euros, a més d'un benefici de 150 per cap aproximadament. Llavors realment no és que sigui la cosa més rentable, perquè estàs moltes hores, estàs tot el dia, acabes rebentat al final, però sí que és una part d'il·lusió, vull dir, si tu no tens il·lusió, no faig a la paradeta, saps? Perquè és molt esforç realment.
Clar. I, per exemple, el primer any, que aquest any has dit que comprareu menys, vas guanyar molts més diners? Vau guanyar més diners en comparació al que guanyareu aquest?
No, en comparació guanyarem més aquest any, perquè l'any passat també hem comprat 250 roses.
Clar, i vau perdre.
Que crec que, clar, vam perdre, sí que vam guanyar. Cada una es va endur, no arribava a 100, crec que 95 o 100 euros just. Llavors aquest any venent roses, però segurament calculem que les vendrem totes, perquè no hem comprat 150, llavors al vendre-les totes, vulguis o no, tenim més benefici, en temes d'això.
Clar. Sí. I on les veneu? Que us poseu al centre de Barcelona o a fora?
No, al centre de Barcelona. Mira, funciona que arriba un dia que s'obre com el mapa, diguéssim, de la ciutat. O sigui, tu, jo perquè ho faig a Barcelona, però ja també a tot arreu, Sant Cugat, a tot arreu. I tu és l'únic que qui arriba primer agafa el lloc. Llavors nosaltres ens vam apalancar, o sigui, no ens vam adonar que ho havien obert, el Passeig de Gràcia estava a petar, i nosaltres hem agafat el centre, arribava en Còrsega, que està molt ben posicionat, i sí, ens donen un número de lloc, és a dir, arribau 162, i 66, que som estem nosaltres, i això, doncs estem cèntriques perquè és on ens interessa.
Clar. Clar, has dit abans que és una feina molt cansada, no?, del dia de Sant Jordi.
Sí.
Comenceu molt d'hora al matí i suposo que acabeu molt tard. Més o menys, fins a quines hores?
Clar, o sigui, nosaltres l'any passat vam estar fins a les 9 de la nit i vam marxar perquè, o sigui, encara teníem per vendre, però vam dir, mira, no vendrem més. Però què passa? Aquest any en tenim menys i a la que acabem de vendre, marxarem.
Clar.
O sigui, nosaltres, per exemple, coneixem unes noies que estaven molt ben situades, estaven just a Diagonal, i a les dues al migdia les havien venut totes, saps? És molt depèn de què vens i això, i clar, acabes les 9 de la nit, acabes molt cansat, perquè clar, portes allà, nosaltres hem passat, vam arribar a les 8, allà, perquè era un dissabte, saps? L'any passat, clar. Jo ja havia, un diumenge, no recordo, jo ja havia molta més gent, perquè era cap de setmana, aquest any segurament tindrem molta més gent a la tarda, saps? I no al matí. Però igualment anirem d'hora per si la gent que va treballar vol comprar una rosa per l'oficina o
si, alguna cosa. I si no recordo malament, l'any passat em sembla que plovia moltíssim i que va ser bastant caos. Em sona, no sé si m'equivoco, però em sona que va ploure moltíssim. Aquest any sembla ser, tot apunta, a que farà bon temps, a que hi haurà sol i farà calor, així que encara més gent passejant i sobretot comprant roses, sí.
Sí,
doncs...
Molt bé, la pluja va ser l'any abans, el 21, però sí que tenim uns amics que es va afectar moltíssim i va
també
ser caos, no vam vendre res.
També. Doncs Mònica Prats, estudiant de publicitat, que té una paradeta de Sant Jordi, que aquest segon any us vagi encara molt millor que el primer, que així us pugueu anar d'Erasmus. On voleu anar, per cert?
Sí. Bueno, cada una a un lloc diferent. Sí.
Bueno,
jo
doncs...
me vaig a Amsterdam, una a Londres, una a Itàlia, vull dir, estem...
Ah, mira, ben repartides. Doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que us vagi molt bé.
Vale, gràcies.
La gent que viu a pobles petits i aïllats està acostumada a haver de fer quilòmetres per absolutament tot. Anar a la farmàcia, a mirar roba, visitar el metge o activitats d'oci, com per exemple anar al teatre. Una situació que els obliga o bé a agafar sempre el cotxe o a dependre constantment del transport públic, si és que n'hi ha. Volem parlar amb el Moja, un mestre rural, és professor de pràctiques a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, i el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història, com és el seu dia a dia i quina és l'excursió que fa per anar al seu lloc de feina. Moja, molt bon dia.
Hola, bones.
És així, oi?
Exactament, sí, sí, tant per anar a la universitat com per anar a l'escola, en el centre de pràctiques on estic, he de recórrer alguns quilòmetres, sí, sobretot per anar a la universitat.
Clar, tu vius a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, no? I fins a on t'has de desplaçar? Fins on has d'anar?
Actualment, per anar, jo visc en un poble, que és el Sant Llorenç del Muga, i per anar al centre on realitzo pràctiques he d'anar fins al poble de Llers, i per anar a la universitat he d'anar fins a la ciutat de Girona.
Més o menys, quan diries que trigues anant i tornant?
Són a uns 70 quilòmetres, he d'agafar tren, seria anant i tornant serien aproximadament unes 2 hores i mitja.
Unes 2 hores i mitja. Vas en transport públic, no?, com comentes, i suposo que era l'única opció que tenies, no?, per tal de poder anar a la feina, estudiar. No hi havia res més a prop ni més fàcil, no?
No, exactament. A més, era l'opció més econòmica i més viable per la meva situació.
Mm-hmm. Clar, quan vius en un poble així, no?, a un micropoble que es diu, per qualsevol cosa necessites doncs el cotxe o el transport públic per desplaçar-te. I et tornes també, pot ser, una mica més previsor, oi?
Sí, sí, sí. Malauradament, el fet de viure en un poble t'obliga a gestionar els horaris, ja que el transport públic és escàs. Suposo que també a les empreses no els surt gaire rentable el fet de posar moltes línies de bus o de tren. És per això que has de gestionar molt bé l'horari, sobretot a l'anada i la tornada, i tu t'obligues això, a ser més autònom, a gestionar-te el temps, i sí, sí, sí.
Exacte. Suposo que portes tota la vida vivint al mateix lloc, no? És així?
Sí, sí, exactament.
Sí, perfecte. I clar, de petit, anar a l'escola seria més o menys doncs el mateix dilema, no?
Sí, sí, sí. Per anar a l'escola, per sort, disposava de servei de transport escolar que em portava des del poble fins a l'escola o bé des del poble fins a l'institut.
Mm-hmm. T'hauràs acostumat... Ara, sí, digue'm.
Ara sí que és veritat que la dificultat és més notable, el fet de desplaçar-se fins a la universitat, perquè ja obliga a fer transport amb el cotxe, amb el tren, i és més difícil de gestionar els horaris, sí, sí.
Clar, t'hauràs acostumat amb tots els anys que portes fent desplaçaments, però tot i així encara deu cansar, no?
Sí, sí, sí. Sobretot el fet de despertar-te aviat, de tornar tard a casa, és el problema que patim en el nostre dia a dia. Mm-hmm. Que gairebé surts a les 6 del matí i no tornes fins a les 11 i mitja de la nit.
Déu-n'hi-do.
I per estar amb els familiars i tal és una mica complicat.
Fins a les 11 de la nit no arribes a casa tot el dia fora i pràcticament arribes a casa que ja has de tornar a marxar.
Exacte, sí, 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 sí. És arribar, dutxar-se i dormir i tornar-se a aixecar gairebé, sí, sí, sí.
I en algun moment t'has plantejat canviar de poble, anar-te'n a algun altre lloc, anar a la ciutat...
Em vaig plantejar el fet d'anar a viure a Girona, per exemple, però també l'opció més viable econòmicament era això, ja que els trens, gràcies al bono aquest de trimestral, uh-huh, doncs em permet que l'opció més econòmica sigui aquesta.
Doncs, Moja, professor de pràctiques, espero que la teva feina t'estigui anant molt bé, segur que sí, i que si hi ha algun nen o nena que ha de fer trajectes tan llargs, tindran segur a la persona de referència a la que preguntar-li. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos els teus trajectes i la teva situació. Gràcies.
A vosaltres, i gràcies per tractar aquests temes. Que
gràcies.
Vagi molt bé.
I ara volem parlar amb l'Ingrid, que és una professora que viu a Finlàndia. Amb ella volem parlar entorn d'aquest debat que s'ha generat de la felicitat, de si la gent que viu a aquests països és més feliç o menys que els que vivim, per exemple, a Espanya. I amb ella volem parlar, bàsicament, de com és la vida allà, sobretot amb tant de fred que fa. Ingrid, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, diuen que Finlàndia és un dels països on la gent viu més feliç, on la gent és més feliç, i, clar, tu ho podràs comprovar. Has viscut a Espanya i ara vius allà. Quines diferències trobes? Com et sents? Creus que és així?
Bé, doncs jo no crec que amb el tema de la felicitat, quan es parla amb el tema d'aquest article, no crec que sigui com a que aquí, pues, estan com molt contents o són com molt vitals i molt expressius, sinó que tenen unes necessitats i gaudeixen d'un benestar per mi molt destacable, i crec que és això al final el que els acaba fent més feliços. I crec que en aquest cas sí, tenen un benestar i és molt notable, és un país amb el qual es viu molt bé, sí.
Perquè tu, Ingrid, abans d'estar a Finlàndia, on vivies?
A Barcelona.
A Barcelona, a Barcelona ciutat,
sí.
No?
Sí, sí.
I com és que vas decidir fer aquest canvi? Perquè, clar, vulguis o no, és un canvi radical, no?
Sí. Doncs, mira, jo estava a la llista d'interinatge, estava a la borsa de mestres de Barcelona, i una mica cansada de rodar per escoles i de la inestabilitat que comporta, doncs vaig decidir apostar per un país on, en aquest cas, l'educació és puntera, i també que em pogués portar unes oportunitats que potser en aquest moment a Catalunya no estava gaudint, i vaig decidir apostar per marxar, sí.
Uh-huh. I com va ser començar la vida allà?
Doncs mira, és una mica també el que explico al meu Instagram de Vibrant Ben Fort. Va ser, bueno, no sé com descriure-ho. Jo diria que curiós i molt positiu quan vaig arribar aquí, encara era l'estiu, i perquè aquí es comença el curs a l'agost, i va ser com un canvi, bueno, doncs paulatinament molt positiu, el considero.
I el fred, el clima, com el portes? I com el vas portar també al començament?
Doncs el vaig portar molt millor del que m'esperava. Aquí també el clima no és només el fred, també és la neu i tot això, i també fa que quedi com un, no sé, és un paisatge com molt de conte d'hivern i com clar, molt nadalenc. El portava i el porto bastant bé, al final amb roba, i si vas ben equipat, doncs no passes fred. Sí que ara que ja s'hauria de començar a acabar, que comença la primavera i que encara estem, que estem com a 0 graus i... És allò que ara sí que es comença a fer pesat, ja portem com molts mesos, no?, amb la neu i amb aquest temps.
Clar.
Ara sí que ja tinc ganes de que s'acabi, però molt bé. En general l'he portat, si vas preparat,
clar,
no és massa problema.
És un paisatge de pel·lícula, no?, de conte, com tu comentaves, però clar, per la gent que viu allà ja estan més que acostumats, no?, per ells suposo que no deu fer quasi ni fred.
No sé, quants com, sí, perquè... Sí, exactament, doncs això, sí, estan acostumats. Per ells és el pa de cada dia, tant el fred com la fosca a l'hivern, sí.
Clar, pot ser que no ho notin tant com els turistes, per exemple, que venen de fora, o tot i així el pateixen?
Home, doncs mira, jo això és una cosa que els vaig preguntar directament amb ells, no? Quan fa tan fred, jo els deia, per vosaltres, clar, això no deu ser res. I em diuen que sí, que per ells també és un rotllo, tant el fred com la foscor. És igual que per nosaltres quan fa calor a l'estiu.
no? Que per molt que vivim en un país calorós, doncs quan fa calor la suem i no ens agrada i és un rotllo igual, no? Pues per ells és el mateix amb l'extrem del fred.
Sí, clar, sí. clar. Vulguis o no, deu ser una mica incapacitant a l'hora de fer coses, no? També potser la foscor, el paisatge, clar.
Sí, tot és molt indoor. Quan és aquests mesos d'hivern, quasi no trepitges al carrer, la veritat. Sí, sí.
I com és ser professora a Finlàndia? Com canvia l'educació, els nens, les nenes? Com és fer les classes?
Bueno, doncs, aquí tenen un altre tarannà, tenen una altra manera d'entendre l'educació. Jo les coses que més m'han cridat l'atenció són el tema de passar molta estona pues, fora de l'escola, passar molta estona com més a l'exterior, a la natura, i en el meu cas infantil, sobretot tot aquest tema de l'autonomia, de saber fer les coses per ells mateixos, no? Vestir-se, menjar, treballar més les habilitats socials. Aquí s'entrenen coses, pues, no sé, més de base, no?
Clar.
Més que potser continguts curriculars que sempre arriben més tard. És això el que jo diria més diferencial.
I tornes a Barcelona en alguna època de l'any? Et pots escapar en algun moment?
Doncs per vacances de Nadal, per vacances d'estiu. Sí, aquest és el meu primer any, encara estic mirant una mica veure quin és el millor moment per venir, però sí. Al final es resumeix amb això.
Tot i això, segueixes volent viure a Finlàndia? Creus que estàs molt millor allà, que ets més feliç, podem dir?
Sí, jo estic d'acord amb l'article, estic més feliç. Jo no sé si em quedaré aquí per tota la vida, ni molt menys, perquè no és mai no, però uns anyets més, per pocs que siguin, sí, sempre hi ha temps a tornar.
Clar, jo vull anar a Finlàndia, però de viatge, o sigui, això... sí que és cert que ho vull fer, però a viure em gustaria potser una miqueta més. Però vaja, Ingrid...
Bueno, també està bé.
I tant.
Sí.
I és una experiència que t'emportaràs, tornis o no, segur de per vida. O sigui, és increïble i poca gent té l'oportunitat de fer-ho, també.
Sí, jo us animo molt a tothom que em pregunte i que em segueix a sortir de Catalunya, perquè, bueno, espanyol que sigui, no?, sempre es pot tornar i jo crec que val molt la pena veure altres maneres de fer les coses.
Doncs sí. Ingrid, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva aventura i la teva experiència com a professora a Finlàndia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Que vagi molt bé.
I d'aquí no res, continuem per descobrir la relació que hi haurà ara entre Willy Wonka i el Museu de la Xocolata, sobretot pels més petits de la casa.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Teniu nens, el que us explico ara us agradarà. El protagonista és el Museu de la Xocolata i el segon protagonista, Willy Wonka. Coincidint amb la programació de la primera versió cinematogràfica de Willy Wonka i la fàbrica de xocolata, el 1971, la Filmoteca de Catalunya i el Museu de la Xocolata de Barcelona estan duent a terme un seguit d'activitats amb la fi d'apropar el cinema i la cultura als més petits. Sobre el tema en parlem amb la directora del Museu de Xocolata, la Marta Tanyà. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta primera versió cinematogràfica de Willy Wonka i la fàbrica de xocolata, que vulguis o no, està molt relacionada amb el Museu de Xocolata. Com és important aquesta iniciativa pels més petits? Suposo que ajuntar cinema i alhora xocolata, doncs encara els hi atrau molt més l'atenció, no?
Clar, sí, efectivament. Jo crec que la xocolata és un element que atrau l'atenció de per si i a través del qual podem parlar de tantes coses i podem fer tanta cultura i podem apropar tant la cultura a totes les edats i, en aquest cas, als més petits, que és important fer aquest tipus d'iniciatives. Tothom ha sentit parlar de Willy Wonka, tothom segurament ha vist, no?, la versió que es va fer més tard, ha vist Wonka, que és l'últim, però perquè no recordem que hi havia una versió clàssica que és meravellosa i és fantàstica de la pel·lícula de Willy Wonka de l'any 71 i que val la pena descobrir-la i que les noves generacions descobreixin també aquesta altra forma de fer cinema. I per això estem encantats de poder ajudar a que hi hagi aquesta unió entre la part de xocolata que nosaltres reivindiquem, no?, aquesta cultura de la xocolata i aquesta cultura cinematogràfica que va lligat al tema.
Clar, suposo que haureu escollit aquesta pel·lícula perquè està relacionada amb el Museu de la Xocolata.
Bé, de fet, és que la programació de la Filmoteca ja estava tancada, és un cicle que fan sobre les ciutats, no? Pel·lícules clàssiques per familiars entorn al tema de les ciutats, i en el moment que es va plantejar Willy Wonka van creure, perquè es van posar en contacte amb nosaltres, que era important doncs, establir aquesta sinergia amb el Museu de la Xocolata. Una mica nosaltres ens hem afegit aquesta iniciativa que ja tenia la Filmoteca, no?, que fa uns segles que són fantàstics i que recomano a tothom que vegi la programació perquè realment hi ha obres d'art que es programen i que és una manera de descobrir-les. En aquest cas, doncs, clar, parlant de xocolata, vam creure que era important això, nosaltres promocionar, que la gent pugui conèixer aquesta programació de la Filmoteca i al mateix temps que també la gent de la Filmoteca descobreixi el Museu de la Xocolata, perquè a partir d'aquí veuran moltes altres coses que es poden fer amb xocolata i aquest ingredient que té aquest punt tan màgic, no?
Exacte. Era veure la pel·lícula i després endinsar-se una mica en el mateix món, no?, de la mateixa pel·lícula, de la xocolata, en aquest cas.
Sí, exacte. Qui vagi a la Filmoteca amb el carnet de Filmoxica que es promou aquest cicle i vegi a la pel·lícula de Willy Wonka, amb l'entrada doncs, tindrà un descompte, entrada gratuïta als infants i un descompte als acompanyants aquí, per visitar el Museu de la Xocolata i també per descobrir les activitats que fem, perquè fem moltes activitats en què es pot tocar, menjar, olorar la xocolata. No?
Mm-hmm. Clar, t'anava a preguntar precisament sobre aquestes activitats. Tenen a veure amb la xocolata, amb el museu. Què és el que podran fer aquests nens i nenes?
Clar, les famílies poden descobrir aquí, poden participar en el sorteig que es promou des de la Filmoteca per aconseguir unes places, dues places en un taller de piruletes. Un taller de piruletes, que pot semblar una cosa, dius, ostres, és bàsic, aprenem com es treballa la xocolata. Despertem la creativitat, no?, dels nens i nenes i dels seus pares a l'hora de crear i combinar sabors, formes, colors. Fan servir el cornet, que és una eina que els pastissers és fonamental per ells, no?, i que nosaltres és molt desconegut i que això ens permet dibuixar amb xocolata. Una altra forma artística. Parlàvem de l'art cinematogràfic relacionat amb la xocolata i aquí descobriran un altre tipus d'expressió artística amb la xocolata.
Mm-hmm. Què agrada més als nens i a les nenes? El cinema o la xocolata?
Home, suposo que hi haurà casos de tot. La xocolata realment és un gran reclam, és el que deia al principi,
exacte.
És un gran reclam per endinsar-se amb molts altres coneixements i moltes altres aspectes de la vida, no? Jo et dic que la xocolata agrada gairebé a tothom, no a tothom, però gairebé. Tothom té una xocolata allò, no?, que és la seva preferida, però és que a través de xocolata podem parlar d'això de cinema, podem parlar d'història, podem parlar de disseny, podem parlar d'art, podem parlar de tantes coses a través de la xocolata que jo crec que és molt bo poder-ho aprofitar, no? Aquest punt d'inici que atreu els més petits i els més grans també.
I tant, això no va dir.
Exacte, per després descobrir tot el que hi ha darrere d'aquest producte, que realment és molt ric.
Doncs sí, sobretot pels més petits, però els més grans t'asseguro que no els importarà massa acompanyar-los i també estar allà amb tots ells. S'aprofitaran inclús una miqueta més.
Així segur que sí, segur que sí.
Marta Tanyà, directora del Museu de la Xocolata, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fusionar aquests dos mons de la xocolata i del cinema amb aquesta pel·lícula. I res, que els nens i nenes vagin a gaudir moltíssim. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem de la festa Benvinguts a Pagès, que tindrà lloc el dia 1 i el dia 2 de juny arreu de Catalunya. I enguany, la gran festa de la pagesia catalana es torna a organitzar el mes de juny amb la voluntat de fer coincidir el cap de setmana amb l'època primaveral, ja gairebé l'estiu, les bones temperatures i la campanya del sector fructícola i hortícola, una demanda traslladada per molts professionals del sector. En parlem sobre el tema amb la Montserrat Costa Freda. Montserrat, molt bon dia.
Hola, Mar, bon dia, com esteu?
Clar, suposo que molts d'aquests professionals del sector demanaven que es fes en una data com aquesta precisament per aquest bon temps, no?
Totalment d'acord. Intentem acontentar a tota la gamma, totes les famílies de productes i de productors que tenim al país. De fet, per això, les quatre primeres edicions del Benvinguts a Pagès, que recordem, la primera edició va ser el 2016, justament van ser el primer cap de setmana de juny, i després de quatre edicions d'oferir a la ciutadania, doncs això, una oferta de producció més de primavera-estiu, van passar a l'octubre. Per tant, les quatre últimes darreres edicions les van fer a l'octubre per oferir una oferta més de tardor, d'acord? Llavors, un cop passades aquestes vuit edicions, quatre i quatre, reprenem la novena, tornant al juny, entre altres motius, pel que dius, per tornar a oferir també aquesta proposta més primaveral de producte i productors.
L'objectiu, com sempre, és fer valer el sector rural i agroalimentari de Catalunya i serà l'objectiu. Aneu per la novena edició i totes les edicions, l'objectiu és el mateix, no?
L'objectiu sempre és posar en valor la feina que fan les pageses i els pagesos cada dia. És a dir, obrir les portes de casa seva, allà on hi ha un pagès que té ganes d'ensenyar el que fa, doncs passa el Benvinguts a Pagès. Recordem que no és una fira que passi en un lloc en concret, sinó que allà on tenim un pagès disposat passa el cap de setmana Benvinguts a Pagès. A dia d'avui ja són més de 100 els productors, productores, elaboradors, elaboradores que s'han adherit al projecte per poder ensenyar quin és l'origen d'allò que després acabem menjant moltes vegades a la taula, sí.
Com està actualment el sector?
Doncs el sector està que té ganes de fidelitzar a aquest públic. És a dir, després de tot el moviment que hem tingut, on hem vist que el sector reclamava que se'l tingués en compte en diferents aspectes, hi ha un aspecte molt important, que és l'aspecte de la promoció i de la comercialització. I justament Benvinguts a Pagès el que pretén és donar-los un cop de mà en aquest sentit, promocionar el seu producte i, a més, promocionar, és a dir, ser possible que la gent els hi pugui comprar directament, que en definitiva és la manera d'ajudar-los. Per tant, anant a casa seva, veient com el fan, comprant-los aquell dia, però no només aquell dia, aquell cap de setmana, sinó la resta de l'any, perquè normalment tots tenen un canal de venda directa, ni que sigui a través seu o per internet o a través d'algun punt de venda, doncs així és com donem suport a la pagesia catalana, que és el que en aquest moment estan reclamant.
Exacte. Oferiu visites a més de 450 explotacions, elaboradors, sí, restaurants, allotjaments rurals i activitats també d'altra mena, no?, complementàries. Tot això, clar, són xifres realment grosses, no?, podem dir.
I són xifres que el que fan, sí, en definitiva, tots aquests agents que has enumerat, Marc, són prescriptors del producte i del productor. És a dir, d'una banda tenim els propis productors, que ja t'he comentat, són més o menys 100, però després tenim més de 150 allotjaments rurals que ofereixen durant aquell cap de setmana alguna oferta, algun producte relacionat amb aquesta producció, amb aquest producte, un descompte, un esmorzar pagès, una cistella de producte. A més, restauradors, més de 150 opcions de restauració que venen recomanats els restauradors directament pels productors, perquè els hi serveixen el seu producte. Per tant, és una altra manera de fer costat i de fer promoció d'aquest producte. A més, activitats complementàries, que és tot allò que no és ni una cosa ni l'altra. Doncs fires, museus, ajuntaments que organitzen pedalades per camps, per poder visitar... Per tant, sí que és, des d'aquest punt de vista, una unió de forces de més de 450 experiències, totes encarades i totes alineades a fer promoció dels productors i dels productes.
Uh-huh. I xifres, de fet, com deia, que mostren, podem dir, que cada cop, no?, que cada any, doncs... té més visibilitat, potser, al món rural, no? Són xifres grosses i a poc a poc es va aconseguint aquest objectiu, no?
D'una banda, tenem aquesta comunitat que són els propis agents, no?, que nosaltres els diem, que són els que s'apunten per poder ensenyar a la ciutadania quina és la realitat del sector primari, i de l'altra tenim l'altra comunitat, a l'altra banda, fidelitzada a visitar-los. Pensem que durant un cap de setmana gairebé 40.000 persones es mouen pel país per visitar totes aquestes ofertes que estem comentant i que, per cert, no sé si ho hem dit, però que es poden consultar al web del projecte, que és benvingutsapagès.cat. Té el mateix nom el web que el projecte. Allà, si hi entreu, podreu fer una cerca per distància de casa vostra, o si teniu una prioritat de família de producte, sigui oli, sigui formatge, sigui vi o sigui animalets, etc. També podeu fer una cerca per demarcació o per comarca, si el que us interessa és anar a una comarca en concret, i allà és on teniu tot aquest directori d'aquesta oferta a la qual podeu reservar directament des del web. Mm-hmm. Per tant, d'una banda tenim l'oferta i de l'altra tenim la demanda, que poden interactuar directament a través del mateix web, que funciona alhora com a central de reserves, perquè recordem que les visites s'han de reservar. El nostre sector primari s'ha d'organitzar, ells el cap de setmana continuen tenint la seva feina diària i, per tant, posem a l'abast una petita eina de reserves, molt simple, però que a ells els serveix molt, i la gent que els vol reservar, doncs ho ha d'anar fent per franges, dissabte al matí, dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda. Si una franja està plena, el sistema ens ofereix una altra franja. La qüestió és que tots anem una miqueta organitzats i puguem gaudir al màxim de l'experiència.
Mm-hmm. Doncs Montserrat Costafreda, de Benvinguts a Pagès, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per parlar-nos d'aquesta necessitat del sector, no?, d'aquesta necessitat de tenir més visibilització, no?, si es pot dir així, i donar, doncs, suport al sector rural i agroalimentari de Catalunya. Que vagi molt bé aquesta nova edició els dies 1 i 2 de juny arreu de Catalunya. Gràcies.
Gràcies a vosaltres pel suport. Mar, salut i pagesia.
D'ocupació de la OBS Business School afirma que el 75% de les empreses espanyoles tenen dèficit de talent qualificat. Les conclusions són que a la Unió Europea el 77% de les empreses tenen dificultats per trobar treballadors amb les competències necessàries, però alhora només el 37% dels adults rep formació periòdica. I que mentre que els estudiants d'universitats de La Rioja o Catalunya es troben treballant en un 91,9% i 90,8% respectivament després d'un any del final dels seus estudis, els que ho fan, per exemple, a universitats com Andalusia o Castilla-La Mancha, només arriben al 78,3% i 81,4%. Unes xifres de les que volem parlar amb el Josep Ginesta, professor i també secretari general de PIMEC i autor de l'informe. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquest dèficit de talent qualificat, no?, que tenen les empreses espanyoles. A què es deu això?
Doncs bé, diríem que en aquest informe d'ocupabilitat que hem fet des de OBS Business School, una mica el que diem és que hi ha un problema a la Unió Europea, un problema de dèficit de talent a la Unió Europea, i que s'expressa d'una manera accentuada també a Espanya, amb diferents dades que també reportem en aquest informe, i que té a veure, jo diria, que amb dues variables, no? Fonamentalment, la primera variable és el conjunt de canvis accelerats que s'estan produint a les economies i a les tendències econòmiques i de, també de com es, del teixit productiu a la Unió Europea i a Espanya també, que fan que progressivament es necessitin perfils professionals diferents dels que es havien necessitat fins ara, amb necessitats, amb competències diferents de les que coneixíem fins ara, i que si bé els canvis és sempre una constant de l'economia i del progrés humà, és a dir, hi ha hagut molts canvis al llarg de la història, sí que estem amb una dinàmica de canvis molt accelerats, és a dir, la velocitat és la característica dels canvis en els que estem immersos ara, accelerats, molt accelerats i amb molt de vertiginosos, pràcticament, no? Uh-huh. La segona és que els sistemes formatius, en general a Unió Europea, i en particular a Espanya, perquè tenim un dèficit important de cobertura de vacants a Espanya en tots els nivells de les empreses, no sempre el sistema formatiu ha anat a la velocitat que requeria l'economia i no sempre hi ha hagut aquest ajust entre oferta i demanda, i de forma que doncs, les empreses els ha costat sempre molt més trobar aquelles persones que necessitaven, no? El sistema formatiu ha funcionat generalment a partir d'invertir la llei de l'oferta i la demanda. No sempre ha estat capaç de produir les persones amb les competències que necessitaven les empreses, no? I això s'expressa en moltes coses, i una d'elles és aquesta, no? Aquesta dada i aquesta distància que hi ha entre el dèficit de cobertura de talent i també el nombre de persones que després s'acaben formant, no? Quan, lògicament, és una necessitat imperiosa que les persones, i de fet serà una característica del present i del futur del món del treball, és que les persones ja no només ens formarem just abans de fer el nostre aterratge al mercat de treball, no només ens capacitarem quan som joves i volem projectar el nostre futur, sinó que ens haurem d'anar formant permanentment i constantment al llarg de la nostra vida, no?
Exacte. Clar, llavors podem dir, no, que és més culpa, diguem, de les novetats, no, de les noves irrupcions que venen amb el pas dels anys, que la gent doncs es queda una mica enrere, no? I no tenen aquesta formació. Ara és el que comentaves, no? Ens haurem d'anar formant, tot i ja tenir el lloc de feina, tot i ja estar ben posicionats, doncs seguir aprenent, que realment, si no opino malament, crec que és el que s'hauria de fer de normal, no? Anar evolucionant, anar aprenent i així anar-nos doncs avançant i superant en el dia a dia, no?
Sí, fixa't, i és aquesta generació de consciència col·lectiva de que aquesta és la dinàmica i serà la dinàmica, no?, de tots aquells que vulguin ser ocupables, no? Per això destaquem que només el 37% de les persones treballadores a Europa s'han format, no?, s'han aproximat a la formació de forma periòdica, no? Perquè justament hem de fer això, no?, guanyar aquesta consciència totes les persones de que si volem progressar professionalment i si volem mantenir, ja no només progressar, sinó si volem mantenir el nostre nivell d'ocupabilitat en una economia i un mercat de treball molt canviant, doncs lògicament ens hem d'anar formant al llarg de la vida, no? De fet, la Unió Europea l'any 2023 el va declarar l'any de les competències, no? A partir de justament de les anàlisis i de veure efectivament aquesta distància entre les persones que s'estan formant i que guanyen consciència de la seva necessitat formativa i també dels dèficits de talent, no? Que també s'explica, insisteixo en aquesta idea, perquè també s'explica, i per això es va declarar l'any de les competències liderat des de la Unió Europea pel CDFOP, el Centre Europeu de Desenvolupament de la Formació Professional, perquè doncs no sempre el sistema formatiu, a tots els nivells, l'universitari, el de tercer i quart nivell, però també la formació professional i la formació ocupacional, no sempre ha estat orientat al concepte de competència, no? Que és aquest, la forma en què intentem desgranar aquelles habilitats, aquells coneixements i sobretot l'aplicació de tot això en el món de treball que han de tenir les persones, no? És a dir, les persones surten a vegades amb coneixement teòric, però no sempre amb l'habilitat de poder aplicar aquell coneixement teòric, no? Que seria una mica la competència, no? I per això també la necessitat de que tots els currículums formatius que s'oferten també estiguin pensats justament perquè les persones guanyin aquestes competències i les puguin aplicar, no? I per tant, per intentar cobrir aquest dèficit de talent que tenim a Europa, que també, i aquest és una cosa, aquest és un element que també apuntem en aquest informe d'ocupabilitat, i també una mica a redós d'aquest any europeu de les competències, en el que doncs, una de les coses que s'ha detectat també és que el dèficit de talent també està per una més tardana incorporació dels joves al mercat de treball, però també per aquesta baixa taxa de natalitat que tenim i una baixa disponibilitat de mà d'obra en general i de talents en particular en determinades professions, que fa que Europa progressivament hagi d'anar important talent d'arreu del món, no? I l'any 2023 també va ser l'any en què es van posar en marxa aquests passaports de talent i aquestes agrupacions i associacions de talent pensades una mica per atraure talents d'altres ubicacions arreu del món, perquè Europa doncs, té aquest dèficit estructural de talent, no?
Mm-hmm, clar. Ara comentaves aquest fet, no, de que després d'un any del final dels seus estudis, doncs a La Rioja o aquí a Catalunya, la majoria dels joves acaben normalment aconseguint feina, no? Però no sempre és així. I hi ha altres llocs com Andalusia o Castella-La Manxa, doncs les xifres ja disminueixen considerablement, no? És ser cada cop més complicat que els joves, doncs, un any vista d'haver acabat els estudis aconsegueixin feina? Serà cada dia més, o cada any, podem dir, més difícil això?
Doncs jo diria que sí. És cert que la formació de nivell universitari garanteix unes millors, aporta o reporta uns millors indicadors d'ocupabilitat de les persones respecte a les que no tenen cap tipus de formació o tenen una formació inferior, però sí que és cert que molts dels nostres joves estudien, cursen carreres universitàries de coses en les que després, malauradament, doncs no trobaran feina, i que les que després, malauradament, no són ocupables, és a dir, moltes persones són ocupables, acaben trobant feina, però en coses diferents de les que han estudiat, i això és un drama extraordinari, no? I que té a veure amb un dèficit en l'orientació professional i en l'orientació de les persones cap allò que seran ocupables. És un dèficit en el que s'està intentant posar remei, però que no acabem de resoldre, no? Tenim titulacions universitàries en les que hi ha una alta densitat d'estudiants, o també a formació professional, i que després doncs, no es correspon a la quantitat de demanda que hi ha en el mercat de treball d'aquells perfils, no? Però també hi ha una qüestió que és aquesta variable de la velocitat en el canvi de les nostres economies, que fa que acabin tenint una molt millor ràtio d'inserció professional i, a més, de progressió i de trajectòria professional, que també ho expressem amb aquest increment dels salaris que tenen aquelles persones que acaben de cursar estudis, que és aquestes formacions de màster i ja allà de la vida que poden fer les persones, i especialment les persones joves de major especialització, perquè un cop es tenen els estudis de base, es té la titulació universitària de la carrera que s'ha escollit, doncs els màsters acaben donant aquella aproximació, aquell ajust entre oferta i demanda, i aquella acaben aproximant els coneixements i les habilitats i les competències de les persones, aquelles que realment valoren les empreses en el dia a dia, no? I que les carreres universitàries, que són de més llarg recorregut i que tenen una base curricular més sòlida, doncs és difícil que s'hi adaptin, i en canvi els màsters i aquesta formació de postgrau i aquesta formació posterior que podem anar fent sí que ens pot anar garantint, no? I respecte dels territoris, té a veure amb la major o menor densitat també d'universitat pública i privada. És una cosa que posem de relleu en el nostre estudi, i de fet són dades oficials del Ministeri d'Universitats en la seva base de dades general, que les persones que cursen màsters i que cursen aquestes formacions de postgrau posteriors i de més de curta durada, però de molta especialització, doncs tenen unes majors ràtios d'ocupació, una millor trajectòria professional, i justament s'explica perquè són formacions molt adaptades a la demanda real del mercat, no? I per tant això és el que fa que passin. Però també expliquem que això es produeix especialment en les universitats privades, més que les públiques, no? La raó és que el sistema universitari privat, les universitats privades, tenen una major flexibilitat i tenen, per tant, com que són més flexibles organitzativament a l'hora de dissenyar els seus currículums, les seves propostes formatives, s'adapten molt ràpidament als canvis de mercat, cosa que els costa una mica més normalment a les universitats públiques, no? I aquesta és una mica l'explicació. I això també fa que a nivell de territori hi hagin diferències, justament perquè hi ha un major, en alguns territoris, una major o una menor densitat d'oferta formativa d'universitat privada, no?
Molt interessant això que expliques, Josep. Donem les gràcies perquè hagis estat aquí amb nosaltres parlant-nos sobre aquest dèficit de talent qualificat arreu d'Espanya. Seguirem informant-nos, no? I veurem si realment aquesta formació al llarg dels anys, tot i tenir feina, es va convertint en una realitat. Així que gràcies i seguirem pendents de tot el que ens heu dit. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem de la primavera del cava i de la caloreta que ja tenim a sobre.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de cava, de primavera i de calor. I amb l'arribada de la primavera i els primers brots de les vinyes, un grup de 16 cellers, elaboradors de cava, estan participant en la 7a edició de la Primavera del Cava. Els caps de setmana, del 4 al 26 de maig, els cellers celebraran l'arribada de la primavera amb un ampli ventall d'activitats creades especialment per aquesta ocasió i oferiran propostes variades, de les que ara en parlarem amb l'Anna Gual, que és responsable de comunicació de l'Associació d'Elaboradors de Cava. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquests caps de setmana que estareu ben ocupats amb el cava com a protagonista per tal de donar la benvinguda a la primavera, no?
És així, realment la primavera és una època molt bonica en què doncs, tots els camps floreixen i també les vinyes. I justament en aquesta època doncs, tan especial creiem important apropar els visitants perquè la coneguin. Estem acostumats a que tothom visita els cellers en època de verema i en aquest sentit doncs, el que diem nosaltres és que a la primavera els cellers que elaboren cava també són molt interessants.
Parlem de propostes variades, d'activitats creades especialment per aquesta ocasió. Quines seran aquestes?
Doncs hi ha activitats realment de tot tipus, eh? Costarà una mica concretar, perquè si entreu a la web, que és laprimaveradelcava.com, veureu que realment hi ha de tot. Hi ha des d'una cursa entre vinyes, molt i molt xula, per gent que està molt en forma i per gent que no ho està, també es pot fer caminant. Hi ha justament caminades entre vinyes, amb aperitius, hi ha després esmorzars de pagès entre vinyes, hi ha concerts també, hi ha maridatges de caves amb formatges, hi ha després doncs, tastos, Després del celler d'Altalella, doncs, també fa un seguit de plats gastronòmics al voltant del cava, tot això amb vistes al mar. En fi, un seguit d'activitats, totes elles molt interessants i complementàries, i sempre diem que hi ha visitants, doncs, que no només es cenyeixen a una activitat, sinó que van a més d'una, perquè totes són molt, molt diverses.
Mm-hmm. Vosaltres mateixos qualifiqueu aquesta iniciativa com a enoturisme en estat pur. O sigui, ho resumiu realment en aquestes paraules i no és per menys, no?
Sí, és així, perquè habitualment el que passa és que molt sovint els visitants van a un celler i fan la típica visita de celler, que és molt interessant, però que de vegades, quan n'has vist un, ja els has vist tots, no?
Uh-huh.
I aquí el que volem fer és activitats diferents, activitats doncs, que puguis fer una botifarrada de primavera entre vinyes, que puguis anar a doncs, un mercat de primavera doncs, en un celler que tingui food trucks, que tingui música, en fi, múltiples doncs, ofertes que s'allunyen de la típica visita.
Exacte. Clar, les activitats, abans comentaves, no? El fet de que aquestes caminates estan pensades tant per gent que està en forma com per gent que no ho està tant, però realment per quin públic estan pensades? A quin públic van dirigides aquests esdeveniments, aquestes iniciatives que fareu durant aquests caps de setmana?
Doncs és que realment per a tots els públics, perquè de fet amb infants, és a dir, amb un públic familiar, doncs també ho recomanem molt. Els cellers són plenament conscients doncs, que els nens doncs, tenen unes altres, bueno, uns altres requeriments i llavors, doncs, per exemple, quan hi ha un tas de cava, doncs se'ls fa una activitat paral·lela amb els nens, més infantil, fan tas de most, en fi, fan altres coses, no? Això a nivell de públic familiar. Després, públic més jove, doncs també hi ha activitats que s'adapten perfectament a ells, públic més gran també. Realment estem contents perquè des de l'Associació d'Elaboradors de Cava el que veiem és que el públic ens ve és de molts tipus, tant homes com dones, diferents rangs d'edat, diferents procedències també. Mm-hmm. Per tant, hi ha activitats per a tots els gustos.
Clar, suposo que també és una crida cap al turisme, no? Cap a la gent que vulgui venir a fer una experiència diferent de les que es fan normalment amb vosaltres, no? I també amb el cava com a protagonista.
Sí, exacte. Justament molta gent es cenyeix amb el Penedès, quan pensa en el Penedès pensa només això, no? Amb les vinyes, però és que a les vinyes s'hi poden fer moltes coses, no? I nosaltres ens ve, per exemple, molta gent doncs, de la ciutat de Barcelona i es queden sorpresos amb tot el que ho podem oferir en aquests cellers que elaboren cava. I per tant, sí, sí, realment és un gust, sobretot veure que la gent repeteix any rere any, perquè ja són 7 anys que ho estem fent, 7 anys, i no són pocs, i realment la gent doncs, li agrada repetir.
I on estareu ubicats? On es farà això?
Doncs mira, principalment a la comarca del Penedès, d'acord? Que és on tenim la major quantitat de cellers participants. Però a part de l'Alt Penedès, també tenim doncs, algun celler que està a l'Ella, a l'Alt Camp i també a la Conca de Barberà. Això vol dir que si hi ha doncs, persones pròximes a aquestes comarques que troben que prefereixen no moure's tant, doncs també poden anar cap allà perquè hi ha ofertes molt interessants a prop seu.
Exacte. Doncs Anna Gual, responsable de comunicació de l'Associació Elaboradors de Cava, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos el que fareu durant aquests caps de setmana de maig, i que vagi molt bé, que vingui moltíssima gent a tenir aquesta experiència amb tots vosaltres i també a provar el cava que feu. Gràcies, que vagi gràcies. Molt bé.
Us ho agraïm, us esperem tota la primavera del cava.
Gràcies.
Una abraçada.
I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això, avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no?, aquest ús dels protectors solars i tenir en compte d'utilitzar, pues, això, mesures de protecció sempre que siguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu ben has dit, no?, ara que arriba el bon temps, fent més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no?, i per tant és quan realment, pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, pues, bueno, pues, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també, pues, amb protecció física, és a dir, pues, amb barrets, o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Mm-hmm. Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprais n'hi ha molts, i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personals sanitaris, doncs, que potser, doncs, està més capacitat, o també és el que està més a l'abast, no?, de la població, per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari, pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale?, i també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, pues això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, el fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, uh-huh, per tal d'assegurar-te, no?, de que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui, que queden lliures de roba. I si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes. I això, és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia, poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre aquesta, el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat cada dues hores, més o menys, és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai? És millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això, l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot. Les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, pues, clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, pues, ja mig braç, no?, que que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, pues també, no? Les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també pues, tota la zona del cap, no? De la calva. Allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho pues, amb una gorra, protegit, no? O amb algun barret o així. Llavors, dintre dels diferents tipus de textures, pues, potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de 2 hores. ¿Vale? Perquè els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no? Dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà el millor 50 més, perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació, perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere les orelles o així, el clatell, també anar en compte, ¿vale?, perquè a vegades també és són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no?, perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar pues amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també pues que hi ha, no?, de, no sé, xarxes socials, temes aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica, i ara pues, ja no es veuen tants desgavells, no?, com es veien abans. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bueno, això també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu, que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, és que això és un tema important, clar. O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes. Clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, sinó que estàs alt, ¿vale?, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant.
La lipídica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres,
sí,
que han quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de professions que alhora són vocacionals. Sobretot el sector de la medicina, sabreu que si no es té vocació és molt difícil dedicar-s'hi. I avui volem parlar amb un metge que està jubilat, és metge del Servei d'Emergències Mèdiques. S'ha jubilat, però continua encara al peu del canó. Parlem amb el doctor Jaume Motos d'aquesta vocació i de la seva experiència. Jaume Motos, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem de la teva història, no?, de ser metge,
sí,
del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que tot i així continues encara. Això és una vocació, sens dubte, no?
Sí, bueno, jo com molts metges ens dedicàvem a diverses coses, no? Sí, he estat més de 40 anys treballant al sistema d'emergències mèdiques. Jo crec que he estat el metge d'emergències que més anys ha estat. I, bueno, pues jo volia continuar, però la veritat és que les condicions que ens donen no són les adequades, no? En el sentit de que econòmicament no et surt a compte continuar, no? Però, bueno, com molts dels meus companys, pues, tenia altres feines i jo, pues, vull continuar la meva professió, perquè ser metge, per molts, és una professió, no és un treball. I les professions són per sempre. I sí, sí, estic fent cosetes, que passa que hi ha més tranquil·litat que no les emergències.
Mm-hmm.
Sí.
Així,
sí,
doncs...
Sí, treballo a...
Sí, diguem. Clar.
No, que treballo a la universitat i també al meu consultori. Bueno, estic fent coses, sí.
Mm-hmm. Clar, vostè combinava el fet de treballar com a metge amb altres, amb altres professions?
Sí, sí, jo, bueno, en el meu cas és que, a part, jo sóc advocat de fa molts
Ostres.
Anys. Sí, bueno, això ha estat com un hobby, no? I,
uh-huh.
Però, bueno, m'he dedicat i he anat fent cosetes i ara, pues, treballo, faig coses també de l'advocacia, però, sobretot, faig universitat, treballo a la universitat, treballo al meu consultori privat que tinc, i després una cosa que m'encanta, que és que formo part del comitè de bioètica de l'Hospital de Sabadell, de l'Hospital Partaulí, des de fa molts anys, i ara que tinc temps, doncs encara puc participar-hi més, no? Sobretot en l'àrea de docència, en bioètica i legislació sanitària, altres companys de l'hospital, i això, doncs m'agrada molt. Hi ha coses que estan retribuïdes i altres coses que no.
Mm-hmm, clar. Amb quants anys es va jubilar?
Bueno, jo vaig jubilar-me just als 65 anys, després de 40... crec que era 47 anys de cotitzar, perquè vaig començar als 16 anys treballant de camiller i ja no he parat.
Mm-hmm. Sí. Clar, i suposo que combinar una professió com és la de metge amb altres professions,
sí,
no? M'has deixat bocabadada realment dient-me que combinaves la feina d'advocat amb la feina de metge. Això com es pot fer? Pot existir la professió i la vocació real per les dues coses, que són completament diferents?
Bueno, hi ha persones que s'interessen per moltes coses, no?
Sí,
que
sí,
són curioses. A veure, amb el meu cas, la meva professió, vocació, etcètera, etcètera, sempre ha estat la medicina. La meva especialitat és cirurgia general i treballar tota la vida en emergències mèdiques. I això és el meu. Ja he dit abans que l'altre, pues, bueno, era un complement, una... Un, pues, pues un mes a mes, no? Però és molt maco. Ara, això sí, jo només em dedico a la faceta de dret sanitari, de coses, de llei, de bioètica, de coses que tenen que veure amb la sanitat.
D'acord, està relacionada una cosa amb l'altra.
No, jo exerço d'advocat d'altres coses, ni molt menys.
D'acord, d'acord. Sí. I d'on li ve la vocació? Des de ben petit tenia clar que volia ser metge, sí, que volia dedicar-se a això?
Sí, això sí, sempre, de sempre. Que, per cert, la meva mare no és que estigués totalment d'acord, ella, bueno, no em va influenciar, però a ella li agradava molt el món de les lleis, admirava moltíssim els juristes i li encantava. I potser un altre, mira, m'ha vingut per la mare, però jo sempre, ja quan anava a l'institut, sempre volia ser metge i volia ser cirurgià. I, bueno, vaig tenir la sort de poder-ho fer, sí. Vaig entrar, a més, de molt, molt jove com a camiller, amb 16 anys, sí, 16, 17 anys tenia, i, bueno, sempre he estat al món de la medicina, ha sigut el meu món, i estic content. Quan miro enrere, dic, pues sí, està bé.
Orgullós del camí fet.
Sí.
I ara,
sí.
Abans comentava el que està fent ara, sent per això que li falta alguna cosa?
Em falten, sí, les emergències. Per mi, jo volia fer un aterratge poquet a poquet, no? Volia quedar-me a treballar un parell o tres d'anys, no? Si les condicions, sobretot econòmiques, haguessin sigut adequades, doncs jo m'hi hagués quedat, però m'hi hagués quedat un any o dos més. Jo em trobo molt bé, estic físicament bé, m'agrada molt. I jo pensava, doncs, sí, algun dia has de marxar, no? Sobretot d'una activitat, doncs, tan intensa. Però sí que és cert de que m'hagués agradat més a poc a poc, que no hagués tingut, doncs, bueno, la sensació de tristor que tinc ara. Sí, sí, perquè en el meu cas jo estic trist per haver acabat la meva etapa d'emergències. Sí, sí.
I ara, que, clar, abans el que li feia més feliç era aquesta feina, no? Ara, què és el que li fa feliç?
Bueno, jo sempre he sigut alumno de molt i mestre de res, no? I tot el que feia em feia feliç, però jo, en diferència, el que més m'agradava molt, moltíssim, eren les emergències. Per això m'he dedicat a la meva vida. Vaig tenir un moment molt complicat perquè sempre feia, alternava la cirurgia amb les emergències, però clar, va haver-hi un moment que vaig tenir de triar. I amb això, bueno, jo crec que vaig ser valent i vaig sentir el cor, i per mi m'agraden les emergències, no? Però va ser molt complicat, aquella tria. I ara, insisteixo, quan miro enrere, dic, pues estic molt bé, sí, estic content. Sí.
Doncs amb aquesta felicitat i amb aquest orgull d'haver treballat durant tants anys en una vocació, en una professió que li apassiona, es nota realment quan parla del tema que ha gaudit al màxim d'aquests anys. Ojalà, no? Tant de bo tothom pogués gaudir de la seva feina i tenir una vocació com la que té vostè per les emergències, pel sector de la medicina. Així que li donem les gràcies per haver-nos transmès aquesta il·lusió.
Si em permet només una petita cosa, ho he deixat herència, perquè tinc el Sergi, el meu nano, que treballa a l'Hospital de Sabadell, i també treballa al sistema d'emergències mèdiques, com jo. I la meva nena, la Meritxell, que treballa de metge a Urgències de Sant Pau, també treballa al SEM. És a dir, que hem coincidit poc abans de marxar, que va ser per mi això una sorpresa molt gran, poc abans de marxar vam tenir l'ocasió de fer una guàrdia als tres junts.
Ostres!
És a dir, que jo marxo, però deixo aquí deixo herència.
Deixes herència aquí a les emergències, que segur que si tenen la mateixa vocació que té vostè, anirà genial, i és, la veritat, és que és una alegria que hi hagi gent així, no?, en aquest sector tan important com el de les emergències, perquè al final el sector de la salut tots depenem absolutament d'ell. Així que hi hagi gent amb vocació és el més important. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Motos, metge jubilat, però que continua al peu del canó i en marxa amb la seva professió. Gràcies.
Una gran abraçada, gràcies.
Igualment.
Adéu.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem el proper cap de setmana aquí a les 6 del matí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.